Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
9 minuts ara mateix i escaig que passen de les 11 en aquesta nova hora aquí al matí a Ràdio Estel, en la seva part magazine. Avui, d'una banda, volem parlar de la soledat pròpiament no desitjada, a un altre punt de vista. Però és que després, a l'Espai Plusvàlua Dones, alerta perquè avui mig equip el tenim encapçalat per Mireia del Pozo des d'Estrasburg, que estan vivint doncs, en directe a la jornada des del Parlament Europeu, temes interessantíssims que s'estan tocant avui, com és perquè a les dones els afecta més la pobresa o també el tema del lideratge femení, més enllà de la bretxa salarial, la desigualtat de gènere, també els llocs de direcció en clau femenina. En parlarem avui al Plusvàlua Dones, com dèiem, aquí al matí a Ràdio Estel, amb aquest especial des d'Estrasburg. Però primer de tot anem a PAMS. Avui hi ha un altre punt de vista. Volem parlar d'un tema que, com dèiem, cada cop interessa a més persones. És un tema que, a més, cada dia veiem que és més important.
A vegades tenim idealitzada aquesta idea de tenir un moment per nosaltres, però la soledat és una plaga moderna. Només a Barcelona, més d'un 25% dels i les joves de Barcelona entre 16 i 24 anys s'han sentit soles o sols, sovint o a vegades. Però no només els joves, un 20% de les persones adultes entre els 35 i els 44 i quasi un 19% de les persones més grans de 65 anys també es senten soles, segons dades de l'última enquesta Òmnibus de l'Ajuntament de Barcelona.
Clar, Xavi, per aquest motiu, doncs avui volem parlar d'aquests efectes, no?, de la soledat. I ho fem, primer de tot, amb la Mercè Cullell. Ella és psicòloga clínica, psicoanalista i vicepresidenta de la Comissió de Psicoanàlisi del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Molt bon dia, Mercè.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a un altre punt de vista al matí a Ràdio Estel. Mercè, li hem de tenir por a la soledat?
No, jo crec que no s'ha de tenir por a la soledat perquè la soledat forma part del ser humà. És un aspecte, jo et diré, de la maduresa. De la maduresa de la persona hi ha... tothom en un moment determinat se sent sol. O també com un índex maduratiu és... com poder estar sol sense desesperar-se. Tot això dins d'un límit, eh? Crec que és important de matitzar-ho. Però no hem de tenir por a la soledat. El que hem de veure és com la podem gestionar, encara que aquesta paraula no m'agradi gaire, però diríem com també... podem dosificar-la, per dir-ho així.
Mercè, per què no t'agrada aquesta paraula, gestionar?
Bé, perquè em sembla una paraula molt de gestió empresarial. O sigui, d'alguna manera estem en un món tan utilitari i tan pràctic que crec que s'abandonen altres aspectes com més de reflexió, elaborar... diríem que sembla com que cal gestionar, però el que és important és saber què has de gestionar. I per saber què has de gestionar cal una tasca més d'interiorització, més reflexiva, més reposada, no?
Clar, tu ara deies...
Sí, ja sé que és una paraula...
No, és curiós, no, és interessant el teu punt de vista.
Sí, mai, que es fa servir a tot arreu.
És que ho fem servir per tot, gairebé, és el que tu dius, no?
En un món tan utilitari que, sí. No.
Mira, Mercè, clara, deies això, que hem de buscar aquest temps per la reflexió. Ara, justament, sembla que amb la Covid, això de la soledat, no?, quan parlem, n'hem parlat moltíssim, no, Mercè? Però, clar, la soledat és un problema de sempre, però, tot i així, creus que en els últims anys ha crescut?
Sí, crec que ha crescut amb diferents factors. Hi ha un factor social i és que diríem, la gent cada vegada està més aïllada. O sigui, va ser Lipovetsky que fa anys, el sociòleg, va fer un llibre que és La pèrdua del capital social. I és veritat, o sigui, diríem, abans, o si recordes en un temps, els pares formaven part d'associació, es van engegar moltes coses, la gent anava a conferències, es trobaven, gestionaven, i en aquest moment cada vegada això s'ha minvat més, no? La gent està més isolada a casa seva, tenim més mitjans, però és, diríem, cadascú està com a la seva bombolla. I això, doncs, contribueix. O sigui, jo crec que hi ha un fet social. També, altrament, tot aquest aspecte doncs, dels mitjans de comunicació i, sobretot, això, els mòbils, les pantalles, afavoreixen molt jo amb el meu món. I això dificulta, perquè Ja, o sigui, dificulta aquesta relació amb l'altre, afectiva, autèntica, emocional, que és el que pot pal·liar i el que pot ajudar una mica en aquest sentiment.
Mira, Mercè, justament ara que ho deies tu, del poder de les xarxes socials, d'aquest aïllament, si no fem un bon ús, ara anava a dir si no les gestionem, fixa't tu, eh?
No, però sí, és veritat, és veritat.
Uh-huh. En parlarem, però, si m'ho permets, clar, sobre aquest tema, Xavi, n'hem parlat amb Sònia Díaz.
Clar, també hem parlat això amb Sònia Díaz, sociòloga especialitzada en polítiques socials i fundadora de Siena, una associació que promou l'envelliment actiu i saludable, i li van fer diverses preguntes, però la primera era aquesta diferència, si hi ha, entre estar sol voluntàriament i estar sol d'una manera no desitjada.
Són conceptes diferents. La soledat desitjada pot ser quelcom positiu. És una soledat escollida, la que un necessita per créixer interiorment, per tenir pau, per tenir una experiència conscient, controlable. És aquella en què una persona decideix i escull estar sola. Per altra banda, la soledat no desitjada és aquella sensació o perspectiva negativa que cada persona la viu de manera diferent. És una percepció totalment subjectiva, ja que una persona pot sentir soledat no desitjada i estar envoltada d'altres persones. Són coses o són conceptes diferents.
Clara, estava parlant, no?, una mica, Sònia, també a l'inici, no?, de la conversa que hem tingut amb tu, Mercè, que és a preguntar si no hem de tenir por a aquesta soledat. Hi ha tipus, no?, de soledats, una soledat emocional, una existencial i l'aïllament social. Però et volem preguntar si la soledat, Mercè, és només un sentiment o pot arribar a ser una malaltia?
Pot arribar a ser una malaltia, en el sentit quan la persona té moltes dificultats per comunicar-se i en certa manera es va tancant més amb ella mateixa. Això, diríem, sí, pot ser una dificultat important, dificultat de contacte, una dificultat que porta a l'aïllament. També vull dir-te que el que parlàvem abans hi ha gent o adolescents a vegades que no poden estar sols, o sigui que hi ha com un pànic estar sols, que quan estan sols és com si vinguessin una llau de fantasies, de vivències, de sentiments que els fa com una mica insuportable, o sigui, necessiten com a l'altre quasi com un pal·liatiu, saps? I diríem això, aquesta hi ha d'haver-hi en tota persona una capacitat d'estar una mica sol amb un mateix. O sigui, diríem, seria com quelcom important a nivell de maduresa, de personalitat. Perquè aquella persona, malgrat estar sola, no cau en un buit, en un pou, sinó que d'alguna manera se sosté per ella mateixa. Saps? O sigui, tindria que veure amb aquesta seguretat bàsica personal. Ara bé, el ser humà és un ser social. O sigui, amb més o menys mida, però necessitem els altres. I necessitem els altres per construir-nos, per viure, per fer projectes. És a dir, diríem que som sers socials, per definició.
Clar, quan parlem de la solitud, la imatge que tenim quan veiem una persona jove sola o quan veiem una persona gran jove, clar, tampoc és el mateix. Ens imaginem històries diferents darrere
totalment,
cada un, no?
Sí, sí.
Per això li vam preguntar a la Sònia Díaz també si aquesta soledat afecta igual a persones joves i a les persones grans.
La soledat no entén d'edats, perquè tothom, en qualsevol moment del seu cicle vital, pot sentir una solitud o una soledat no desitjada. Sí que a nivell, no?, hi ha diferents estudis que cada cop se'n van publicant més respecte a la soledat. Des de la meva entitat, des de Siena, ara hem estat treballant durant 2 anys la soledat a Viladecans, a un projecte amb l'Ajuntament, i allà precisament s'ha estat fent un projecte intergeneracional per analitzar la solitud transversal, i amb una enquesta a la població i amb grups focals, els dos grups d'edat que més van manifestar sentir solitud no desitjada en algun moment van ser els més joves de la franja de 0 a 24 anys i els més grans de més de 85.
Clar, Mercè, com interpretes tu aquestes dades que ens donava ara la Sònia, no?
Són dades d'extrem que em sembla important, perquè d'alguna manera són franges d'edat on s'està depenent, a la infantesa es depèn molt dels altres, diríem que hi ha això, moltes vegades els nens estan rodejats de coses, però no hi ha aquest intercanvi afectiu important. I després les persones molt grans que d'alguna manera han anat perdent, diríem, tot un seguit de capacitats, de vincles, a vegades de familiars, d'amistats, i que doncs toca, no? Una mica com els nens i els infants, perdó, els nens i la gent gran, no? Doncs són aquests extrems en el cicle vital. I també, bueno, hi ha l'aspecte de l'adolescència. L'adolescència està creixent i d'alguna manera hi ha moltes inseguretats i molts interrogants de cara. És una persona a mig fer i que doncs té que enfrontar aspectes importants, no? Diríem una mica de constitució personal, de percepció del món, de les pròpies capacitats. Diríem, és algú que encara no està suficientment arrelat. Uh-huh. Ara bé, hi ha més, també diríem una franja d'edat més, a l'edat més madura, hi ha més possibilitats, no? I a vegades possibilitats, doncs, de poder fer relacions, de poder fer intercanvis, que en altres franges, doncs, queda això més limitat.
Clar, ara abans ho comentaves, Mercè, el fet que estiguem més connectats a les xarxes socials, no? Pot donar la sensació de que potser estem com més oberts, diguéssim, al món, però al mateix temps, si no fem un bon ús, ara ho controlo, a fer servir la paraula gestionar, Mercè, cada cop la gent es pot arribar a sentir més sola.
Absolutament, i a vegades hi ha una màscara amb les xarxes socials. O sigui, diríem que la xarxa social és virtual, i aquesta paraula, virtual, és contraposada a real. Diríem que virtual és una cosa que sembla real, però no ho és. Aleshores, aquella persona està molt connectada, però està també molt sola. O sigui, diríem, seria com una espècie de com una màscara. I pot pensar que té molts amics i en realitat en té molt pocs, no? I aquest és una mica d'aquest aspecte d'algú isolat davant de l'ordinador, que es connecta amb mig món, però a la millor no pot comunicar-se amb la persona que viu al costat de casa, amb ell, no? O amb ella.
I moltes vegades també, Mercè, a vegades, en ocasions, la soledat no implica, no?, el fet d'estar sol, sinó que a vegades es pot estar sol, doncs, envoltat de persones, per exemple, amb el cap, doncs, persones...
Ser sol. Crec que hem de precisar que una cosa és estar sol i l'altra és sentir-se sol.
És important, aquesta diferenciació, no?, en aquest sentit.
Sí. Jo crec que sí.
I clar, ens venia al cap justament, ara no sé, aquelles persones, doncs, que viuen en una residència, però que no tenen, Mercè, aquelles capacitats o bé les habilitats per relacionar-se amb la gent al seu voltant.
Sí, sí. I d'alguna manera aquella persona està com perdent oportunitats. Diguem que la pròpia actitud fa que l'altra gent s'allunyi, que l'altra gent dificulti. O sigui, hi ha persones amb més dificultat de relació i d'interacció. Sí, sí, és així. I això, doncs, esclar, augmenta aquesta soledat, no? Diguem, una mica, per un cantó es poden queixar d'aquesta soledat, però per altre cantó fan poques coses per pal·liar-la.
Clar, era una de les preguntes
els
que em feia.
Els amics és un gran pal·liatiu. Els amics autèntics, sí. Que n'hi ha molt pocs, que aquest intercanvi real, profund, emotiu, solidari, això és el que pot pal·liar i el que pot fer sentir-nos més bé en alguns moments, no? I en això, en relació a les xarxes socials, veus, això és una gran... El fet aquest, que, per exemple, a vegades estan sols persones, però que la neta els hi envia el vídeo no sé què, la filla... truca. O sigui, diríem que ajuda a connectar-se, saps? O sigui, malgrat un estigui sol, sap que l'altre pensa en tu, que t'ha fet unes paraules, que et dedica un temps, quan el millor és aquest temps real de companyia, no? Però si no es pot, és aquest lligam, no? Aquest WhatsApp. Mira quantes persones hi ha que a vegades diu, és que em diu bona nit i bon dia,
sí,
no?
Sí.
O sigui, diem que d'alguna manera el que tu dius quan convius amb alguna persona, no? O quan estàs en família, pues això és substituït per aquest bon dia, aquest bona nit, que és dir, bueno, jo estic aquí sol, però sé que algú pensa en mi, no? O sigui, seria com aquesta part interna, no? Aquest saber que l'altre hi és, Aquesta companyia interna.
Avui estem parlant amb Mercè Cullell, l'esteu escoltant, eh? Psicòloga clínica, psicoanalista i vicepresidenta de la Comissió de Psicoanàlisi del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Estem parlant d'aquests efectes de la soledat no desitjada, volíem dir-ho, però també hem parlat amb la Sònia Díez. I justament del que ens estava parlant la Mercè, Xavi, també te n'ha parlat, no, la Sònia, d'aquesta diferència, no?
Clar, marcadíssima. Una de les preguntes que ens podem fer, que potser a l'hora d'interactuar amb la gent, és quan diferencia una persona que vol estar sola i una persona que està sola, no? Que s'està sentint sola, que està amb aquesta soledat no desitjada. Doncs això era el que ens deia la Sònia Díaz.
La persona que vol estar sola gaudeix de la seva soledat i no se n'en queixa. La persona que no vol estar sola o ho manifesta, o si no ho manifesta, veiem que són persones joves o adults o persones grans, doncs, que tenen més dificultat per relacionar-se al seu voltant. El que veiem o el que detectem, doncs, són persones que segurament els costa fer ús dels recursos que tenen al seu voltants per poder-se relacionar i combatre aquesta solitud. Per exemple, persones que tenen un casal cívic o tota una sèrie d'activitats al seu voltant, però no saben on apuntar-se, els hi falta l'habilitat de poder agafar el telèfon i truco, o surto al carrer, no hi vaig sol perquè em fa cosa, o persones joves que el principal motiu amb els joves seria que potser el que no saben és ni identificar que allò que els hi passa sentir-ho soledat.
Clar, i és interessant aquest punt, que comentava la Sònia, Mercè. No? Com podem reconèixer que ens sentim sols?
Bé, diríem que pot haver-hi aquest sentiment més de depressió, aquest sentiment de desànim, i un altre, doncs, tu pot identificar, no? Diguem, si tu coneixes aquella persona o l'aprecies, doncs detectes i et preocupes d'aquest estat, no? I aleshores pots una mica comentar-li. I a vegades els adolescents ho expressen clarament. Però jo et diré que, a veure, que tampoc no hem de tenir por aquesta paraula. Diríem, no pot ser un estat habitual. Això és negatiu i és en detriment de la persona i en detriment de moltes coses, però hi ha vegades que un té que aprendre, és a dir, que està sol en alguns moments i sobretot a vegades això es nota en moments de decisions. No? Només decisions en què un s'hi ha d'enfrontar. És ell, solo frente al peligro.
Sí.
Una mica és així, i això, pues, també el poder-ho fer vol també tota una capacitat. I a vegades també és trencar, tenir el coratge d'un mateix de no autocompadir-se. És que no puc, és que no sé què, és que no sé quan. No, és dir, prendre la decisió. I prendre la decisió de trucar. Vull dir, a vegades una cosa tan senzilla com agafar el telèfon i trucar, no, i com costa?
Ara ens costa molt més, Mercè.
Com costa? I hi ha vegades adolescents que no volen parlar directament per telèfon, o sigui, se senten incòmodes. És millor el WhatsApp, és millor la distància, és a dir, se senten interpel·lats. O sigui, això és que no pot ser. Això no pot ser, és que això és de sentit comú. O sigui, diríem una mica, és fabricar-se problemes.
I com podem trencar amb aquest mur, saps? Del que et vull dir, sobretot amb les persones joves.
Jo, amb decisió, de dir sí o sí, ja està. Sí o sí, ja està. I quan hi ha molts problemes, si un té molts problemes per aquest sí o sí, ha de venir el psicòleg i hem de veure aviam què passa amb tot això, saps? Però diríem que és també trencar una barrera de narcisisme i de dir, doncs, sí. Això, atrevir-se a poder parlar amb l'altre, perquè a vegades és com soledats compartides, dir, quina sort, aquella persona li passava el mateix que jo, no? Resulta que tenia necessitat de poder sortir on estava algú per poder fer una activitat, i resulta que, o sigui, per desconeixement, saps? O sigui, per desconeixement, i a vegades, doncs, això, per no haver-ho treballat suficient. I jo et diré que, mira, una de les coses més importants a la vida d'un mateix és poder tenir amistats. Això sí que és una vàlua personal. Algú que té amics autèntics, per això. Això és una riquesa i això és una cosa que s'ha de fer cadascú. Això ens ho hem de guanyar, per dir-ho així. no ens ve donat. Això ens ho hem de guanyar.
I ho hem de cultivar, Mercè, aquestes
I
amistats.
I tant. S'ha de cultivar. Les amistats i les relacions són com les plantes. O sigui, si tu no la cuides, es mor. És que així. O sigui, pensar que les coses venen així donades gratuïtament, no. Un ha de treballar-les i un ha de cuidar-les. I cuidar-les és, doncs això, és interessar-se per l'altre, poder trucar, quedar. No, vull dir, i evidentment que l'altre ho apreci, no? Vull dir...
És com aquest intercanvi. Mercè, ha estat un plaer, gràcies, per haver estat avui a un altre punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel. No ens dona temps per més. Si de cas ja en parlarem un altre dia.
Vulgueu.
Mercè Cullell, psicòloga clínica i psicoanalista i també vicepresidenta de la Comissió de Psicoanàlisi del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Gràcies per donar-nos aquests bons consells, sobretot ara doncs, que arriba l'estiu i que moltíssima gent també doncs, li pot venir, no? Aquesta sensació que dèiem de soledat no desitjada. Gràcies, Mercè, que vagi molt bé. Bon dia.
A vosaltres. Bon dia.
I vinga, va, que estem res. A pocs segons per arribar al punt de 11:45. Et convido, si et ve de gust, que de ben segur serà així, a agafar un vol cap a Estrasburg, perquè després de la pausa publicitària, avui el Plusvàlua Dones el viurem compartit. Tenim a Mireia del Pozo i part del seu equip del Plusvàlua des del Parlament Europeu i la resta doncs, estarà aquí des de l'estudi de Ràdio Estel. Parlarem d'aquesta jornada que s'està vivint des de primera hora del matí, des de, com dèiem, des d'Estrasburg, des del Parlament Europeu. Petita pausa i tornem.
Ràdio Estel.